L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. A l'ofici d'educar hem buscat resposta a l'administració a algunes de les reflexions que hem escoltat d'experts, famílies i docents. Ens acompanya el Josep González Cambray, director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona. Benvingut.
Hola, gràcies.
Tenim una bateria de preguntes, de comentaris, que te'ls anirem dient. No s'ha tingut l'escola com un servei essencial i sense escola no hi ha conciliacions, ha dit la Núria Vallès, de Tornem a l'Escola, un moviment de famílies que en una setmana han recollit 16.000 adhesions. S'ha menystingut el dret a l'educació i s'han disparat les desigualtats perquè l'escola no presencial no garanteix el dret a l'educació, ens va explicar el sociòleg Xavier Bonal. Els mestres ho hem donat tot i ens hem sentit abandonats, ens va dir la Mercè López Mestre, que es va fer viral amb un article al Diari de l'Educació que van llegir 40.000 persones, atenció, sobre l'escola online. Tenim molt clar que vivim una situació completament inèdita i complexa i que l'administració fa mans i mànigues per donar respostes a tothom. Però segur que no ha de ser fàcil, això. L'administració sent, Josep, que ha fet les coses prou bé?
Ui, quina pregunta. La primera pregunta no és fàcil, eh? És que això de fer les coses prou bé, mai estàs del tot satisfet de com fas les coses. Sempre hi ha un marge de millora. I més quan l'anàlisi els fas un cop ja han passat les coses, ja han succeït. Quan fas un anàlisi, tothom és bon analista quan ja han passat les coses. I per tant, jo no sé si bé o malament, el que sí que hem estat és conseqüents i coherents. Nosaltres el que vam dir des de Catalunya, a més és una decisió que l'ha pres el Departament d'Educació i aquest govern, el que vam dir des del primer moment és que la decisió d'obrir les escoles era una decisió sanitària. I per tant, en el moment en què poguéssim obrir les escoles, ho faríem de seguida. Això no ha passat a tot arreu. Això no ha passat a tot arreu. I nosaltres hem obert les escoles, hem obert totes les escoles i tots els instituts. Ara bé, com és un servei essencial i s'han d'obrir les escoles, és cert, tal com li deia, que les hem fet, hem obert amb menys restriccions del que han obert altres territoris, fins i tot de l'estat espanyol o altres països, però aquesta obertura al juny, abans d'acabar el curs, ha estat clarament progressiva. Però és que ja era aquesta la voluntat. Nosaltres fèiem una obertura progressiva, sobretot orientada als finals d'etapa. Aquí anessin els alumnes de sisè, de quart d'ESO, de segon de batxillerat i de segon de cicles formatius, per acabar de tancar el curs, perquè estàvem davant d'un final d'etapa. I després oferíem de forma voluntària aquesta assistència també amb altres cursos de les escoles. I sent molt conscients de que el curs acabava telemàticament. El curs està acabant telemàticament. I la presencialitat és un complement. Situació absolutament diferent a la que ens trobem al setembre, on hem de fer una aposta clara pel curs presencial. Per tant, hem tingut elogis i hem tingut crítiques. Hem tingut moltes veus que ens han dit heu obert per massa pocs alumnes i moltes veus que ens han dit heu obert per massa alumnes. Per tant, el que sí hem estat és conseqüents en educació servei públic i, per tant, obrim de seguida les escoles sempre i quan en el moment en què les mesures sanitàries ens deixaven obrir-les.
Anem repassant. El sociòleg Xavier Bonal, ell és un referent en desigualtat educativa, deia s'han regulat diversos sectors i l'educació ha estat la gran absent, cal que l'educació sigui presencial per garantir aquest dret i afegeix cal un pla educatiu de reconstrucció. Dues coses, aquest pla educatiu de reconstrucció s'ha fet, s'està fent i l'altra cosa, s'ha vist que realment hi ha hagut un augment de la desigualtat durant aquest període de confinament i amb aquesta escola online?
A veure, estaria molt d'acord, com gairebé sempre, amb les aportacions del senyor Bonal. Sí, l'escola ha de ser presencial per evitar desigualtats, sens dubte. Sens dubte. També és ben cert que el fet d'haver de fer un trimestre telemàtic, cosa que no havia passat mai havíem hagut d'impartir des de les escoles i des dels instituts un trimestre educativament telemàtic, el que ens ha posat una mica és ens ha posat davant del mirall i ens ha dit, ei, escoltem, tenim una bretxa digital molt important i aquesta bretxa digital que tenim li hem de donar resposta i l'hem d'afrontar. En 3 mesos hem facilitat 35.000 equipaments i connexions a alumnes vulnerables que no disposaven d'aquests equipaments. Ho hem fet tan ràpid com ens agradaria? No, perquè estem en pandèmia, res és fàcil. Ho hem de seguir fent camí en aquest àmbit i en aquest aspecte? I tant que sí, hem de seguir fent camí, perquè farem una educació presencial a partir del setembre, però és ben cert que hi pot haver un complement telemàtic d'aquesta educació. I per evitar, tal com deia el senyor Bonal, per evitar desigualtats, la millor fórmula és escola presencial, és evident, faltaria més.
Aquest pla de reconstrucció s'ha fet, s'està fent?
Aquest pla de reconstrucció, cert, que m'ho havia preguntat, disculpi, aquest pla de reconstrucció s'està fent ara, de fet. El pla de reconstrucció són les instruccions per organització del curs 2020-21. Nosaltres ara des del Departament d'Educació el que estem fent és parlar amb tothom. Parlar amb tothom per fer les millors instruccions possibles. Parlar amb tothom per fer unes instruccions clares i que alhora puguin ser adaptables i flexibles de cara a que cada centre educatiu pugui incorporar-les dins del seu pla educatiu de centre. Per tant, s'estan fent i s'estan fent aquests dies. Aquests dies s'està parlant amb tots els equips directius de totes les escoles i tots els instituts del país. Aquesta setmana, demà al migdia, acabarem de parlar amb aquestes escoles. I després també estem fent trobades amb tot tipus d'instituts i tot tipus de comunitat educativa, des d'experts a ajuntaments, a trobades focalitzades amb centres de màxima complexitat, trobades focalitzades amb instituts d'escola, amb centres d'educació especial, amb centres rurals, amb diferents tipologies de centres, de cara a enriquir i fer millor aquestes instruccions, que al final aquestes instruccions ho deixa de ser el marc general amb el qual cada centre haurà de fer aquest pla organitzatiu pel curs 2021, perquè no oblidem que el proper curs també serà un curs diferent. No serà un curs normal, perquè sortim d'una pandèmia i encara estarem amb mesures sanitàries.
Però abans del curs ens ve l'estiu. També diu el Xavier que caldria un estiu intensiu d'aprenentatge per donar a les criatures i joves un estiu enriquit, diu ell. S'ha fet un treball de col·laboració amb casals i colònies amb educació per garantir aquesta col·laboració?
S'ha fet, tot i que la competència i qui ha assumit aquest lideratge amb el tema dels casals d'estius és la conselleria del conseller El Homrani i Joventut. A nosaltres, des del Departament d'Educació, hem dit que deixàvem totes les escoles i instituts, les posàvem a disposició pels casals, totes les escoles i instituts del país a disposició dels casals, per fer casals, i per tant a disposició dels ajuntaments, a disposició de les entitats i a disposició de tothom que organitzi un casal. Aquests casals, des del primer moment, vam dir que havien de ser més i que segurament havien de ser més becats. I per tant, aquí el lideratge, ja dic, l'ha assumit el conseller El Homrani, i des d'aquesta conselleria, la informació que en tinc jo és que s'han ampliat d'alguna manera les beques per donar resposta amb aquest estiu més enriquit. Perquè els casals són importants sempre, però és ben cert, també estaria d'acord que ho són més que mai.
L'ofici d'educar.
Més coses. Una mestra, la Mercè López, ho dèiem en començar, ens va dir que els mestres ho han donat tot, fins i tot la seva vida privada, i s'han sentit abandonats. Què diries als mestres que tinguin aquest sentiment?
Doncs el primer que li diria a la Mercè és que em sap greu que tingui aquest sentiment. Els centres, en principi, han d'estar acompanyats, i ja estan acompanyats per la inspecció educativa, estan acompanyats per la comunitat educativa, i jo entenc que estem en pandèmia i res és fàcil. M'agradaria saber motius més concrets d'aquest sentiment d'abandonament, perquè nosaltres hem fet unes instruccions, les instruccions eren molt clares, i a partir d'aquí hi ha hagut molts centres que han obert i molts centres que no han tingut massa dificultats. Els sentiments són importants, i per tant no minimitzaria en cap cas l'objectivitat i la raó. Aquí, quan hi ha sentiments pel mig, quasi bé que no importa qui té raó, el que importa és que hi ha sentiments.
Aprofundir una mica en les raons seves, no? Una de les coses que a ella la va amoïnar molt va ser la bretxa digital per part dels mestres. Ella va fer una sèrie de recursos a la xarxa oferint pautes als mestres per gestionar millor tot el que era la tecnologia. Ella es queixava de tenim una gran bretxa digital per part dels mestres.
Clar, per tant, una mica amb el que li contestava, o sigui, ningú ha tornat a treballar amb les condicions desitjades. Estem afrontant una situació de treball dins d'un coronavirus i, per tant, estic del tot d'acord amb el que diu la Mercè. O sigui, tenim una bretxa digital i la tenim. I formació pel professorat, doncs ens hem donat compte i per això hem ampliat aquesta informació de que ens faltava, al professor li faltava molt coneixement, a una part del professorat, no a tot, faltaria més, però a una part del professorat li faltava aquesta adaptació amb els continguts curriculars, amb els continguts de com impartir els currículum telemàticament, perquè no, el telemàticament no vol dir que una classe que fins ara feies presencial fas que tothom es connecti i la fas de la mateixa manera, perquè això no funcionarà. I, per tant, del tot d'acord amb la reflexió de la Mercè, que tenim molt marge de millora i amb la bretxa digital i tant. Per tant, hem avançat, el coronavirus és una urgència que ens ha servit per fer passes accelerades amb aquest avanç, però hem de seguir avançant. Però això no té res a veure amb que estigui abandonada o no una docent o una mestra. Té a veure amb que aquesta mancança existeix al sistema educatiu i entre tots, que tots som sistema educatiu, tots som administració educativa, tant des dels centres escolars com els gestors públics, hem d'anar donant resposta a aquestes situacions que ens anem trobant.
La Sandra, d'una llar d'infants, ens va dir hem posat al centre l'infant i no hem obert, en una decisió que s'havia pres conjuntament amb l'Ajuntament. Hi va haver un cert debat social entre docents, també entre famílies, sobre si calia o no obrir les escoles el més aviat possible i si l'escola havia de ser un espai d'acollida o d'aprenentatge, no? I en quines condicions s'havia d'obrir o no obrir. Quin és el vostre missatge en aquest sentit?
Em sembla que m'ha dit que era una llar d'infant, oi?
Sí.
Vale. A veure, una llar d'infant no és ensenyament obligatori.
Però ho dic en el genèric, aquell debat que hi va haver en aquell moment de s'ha d'obrir o no, és urgent o no, l'escola ha de fer un servei d'acollida o ha de fer l'aprenentatge?
Sí, però el mateix és important, perquè davant d'una llar d'infant, és una llar d'infant on el Departament d'Educació no és titular. Si ho ha parlat amb l'Ajuntament, és una llar d'infant de titularitat municipal. Per tant, l'Ajuntament decideix lliurement si obre o no obre aquella escola. I nosaltres, com a Departament d'Educació, li diem si obres aquesta llar d'infants, has de complir aquestes mesures de seguretat i aquestes mesures sanitàries. A partir d'aquí, ja li dic que això és una llar d'infants, però és una mica contradictori, posem l'infant al centre de les nostres decisions i no obrim una escola. A mi, si més no, em trontolla una mica aquesta situació, perquè si nosaltres donem unes instruccions per obrir les escoles, és amb totes les mesures sanitàries i una mica més que se'ns exigeixen de tots els organismes públics sanitaris, tant siguin del país de Catalunya com del Ministeri, com de l'OMS i com de tot arreu. Per tant, tota l'educació té una part de custòdia, i tant que sí, té una part de custòdia, té una part de socialització i té una part d'aprenentatge. I en funció de quins cursos ens trobem, aquesta part de custòdia és més important que la part d'aprenentatge o que la part educativa o que la part de socialització. No és més important, tot és important, però té un pes diferent entre un altre. Per tant, no obrir les escoles perquè no reuneixen les millors condicions possibles no respondria a la voluntat de servei públic d'haver d'obrir les escoles en el moment en què Salut ens deixa obrir les escoles.
Més coses. La Núria Vallès, de Tornem a l'Escola, ens diu els protocols no s'ajusten a la realitat. Tenim bars i transport públic on la gent hi pot anar amb algunes mesures de seguretat i, en canvi, els protocols per anar a l'escola sembla que siguin de Txernòbil.
Doncs sí, una mica és així. Tenim com un desajust. És cert, això, i això crea molta incertesa i crea molta frustració, perquè tenim com un desajust entre el món real i el món normatiu. Els carrers estan passant una sèrie de temes, el desconfinament s'està portant a terme d'una manera i després resulta que hem de complir una sèrie de normatives, que això també té molt a veure amb aquest estat d'alarma que estem vivint i amb que les competències de moment estan invaïdes. Esperem que queden alliberades i que Catalunya torni a recobrar totes les competències en l'àmbit sanitari. I a partir d'aquí, doncs, és evident que hem de fer unes normes molt més ajustades al món real i al que està passant. L'escola no pot viure aliena i no pot viure desconnectada de la societat. És evident. Estaria del tot d'acord amb aquesta.
Més coses que ens ha dit la Núria Vallès. No renunciem a una tornada presencial de l'escola a tots els nivells educatius, de l'escola bressol a l'educació secundària obligatòria, que sigui de la manera més normalitzada possible, amb seguretat, però atenció, també amb alegria, diu ella. Què li hem de dir?
Sobre l'alegria, que moltes vegades sortir de la queixa i posar-nos en modo alegria segur que ens aniria molt bé a tots i les coses també sortirien millor, continuo estant d'acord amb el que diu la Núria. De fet, és l'objectiu del Departament d'Educació. L'objectiu del Departament d'Educació és que l'escola sigui el més presencial possible al setembre. I si ho pot ser tota, molt millor. Per tant, tota vol dir en tots els cursos i tots els dies. En funció de les mesures sanitàries que haguem d'assumir i que haguem de prendre, doncs això podrà ser realitat o no. Però estaríem del tot d'acord amb que volem una escola presencial al setembre en tots els nivells educatius.
Una altra cosa que ens deia la Núria Vallès és la por al rebrot, que jo crec que la tenim tots, no? I que no hi hagi un nou tancament total de les escoles.
La por al rebrot... Sí, no sé si és por al rebrot, perquè estem vivint amb por, des de que vivim el coronavirus. De fet, això que hem de les escoles, de com obrim, i tot això, al final hi ha una vessant de por molt que s'ha d'entendre, perquè estem vivint situacions desconegudes que no havíem viscut mai, i a més cada dia també ens van desconcertant, perquè ens donen unes notícies, després també canvia tot molt plegat, es va coneixent cada cop més informació de la pandèmia. Un tema molt clar és com al principi es van tancar les escoles dient no, que no hi hagi contacte, sobretot dels nens, i anem descobrint que els nens, el comportament dels nens amb el Covid no es contagien, i quan es contagien normalment són asimptomàtics i no contagien entre ells. Per tant, aquesta també és informació que es va sabent d'aquesta pandèmia, que ens ha d'anar situant, i també certa complicitat i entesa de tothom que ha de prendre decisions. Dels que prenen decisions des de l'administració educativa a cada centre educatiu hem de ser comprensius, perquè tothom les prens amb la informació que disposa en aquell moment, però si la setmana següent també aquella informació, tu ja l'has pres d'aquella decisió. I per tant, evidentment que hi ha decisions que són revisables, però n'hi ha d'altres que potser no ho són tant. Per tant, entès amb el que dius. I amb el que comentava la Mercè, em sembla que m'ha dit, no?
O la Núria era la darrera.
Sí, doncs amb el que comentava la Núria, res ens descarte que durant el proper curs escolar haguem de tancar les escoles durant un període curt de temps. No hi ha res que ens ho descarti, perquè és evident que hi pot haver un brot. Ara bé, ens agradaria no arribar-hi perquè voldria dir que els casos que es van detectant, aquests casos s'hi va actuant, doncs, aïllant l'entorn estable de relacions d'aquest cas d'infecció, i podem anar aïllant casos sense haver d'arribar amb una mesura que és confinar tota la societat, com s'ha arribat ara al mes de març. Aquí és molt important, i Salut ens ho... I això, evidentment, al setembre, ja els hi avanço que serà d'aquesta manera, al setembre s'han d'adaptar les mesures organitzatives de les escoles i instituts, i un dels temes més importants que s'han de fer és que els grups han de ser estables. Els grups han de ser estables tot el temps possible, i, per tant, estables pràcticament tota la jornada educativa, perquè això ens garanteix després possibles traçabilitats a l'hora de tractar possibles casos i a l'hora de reaccionar davant de possibles infeccions puntuals.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Més coses que ens deia el Xavier Bonal. Tenir molta confiança amb els centres, el professorat coneix el seu alumnat bé i pot establir plans específics de reobertura. Ell parla de donar una resposta flexible. I en aquesta resposta flexible ell proposa espais alternatius, que s'ha dit aquests dies, que si biblioteques, que si altres espais, i ell diu sumar esforços també amb el lleure educatiu i l'educació no formal. Totes aquestes opcions, que suposo que n'han moltes, s'estan contemplant, s'estan treballant... Hi ha un equip d'experts treballant perquè això arribi a bon port?
S'està treballant, i tant que sí. Hi ha un equip d'experts i de professionals, que al final també són experts, perquè són els que s'hi dediquen, que estem treballant amb aquestes instruccions i que estem treballant amb com acabar definint la tornada al setembre, l'inici del curs escolar. Però del que comentava el Xavier Moral, tres comentaris. Molt, molt rellevant això que ha dit. O sigui, abans jo diria que a l'inici de l'entrevista també m'hi referia, Cada centre té un pla educatiu de centre i nosaltres confiem en l'autonomia del centre. Què vol dir això? Vol dir que confiem en que cada centre ha de tenir el seu propi lideratge per tal d'adaptar qualsevol aprenentatge competencial significatiu al seu entorn. I adaptar-ho això al seu entorn vol dir tenir marge en la presa de decisions. I això no és passar la pilota als centres, això és treballar conjuntament. I nosaltres creiem fermament en aquesta autonomia de centres. I, per tant, nosaltres com a Departament d'Educació marcarem unes directrius clares i a partir d'aquí flexibilitat i adaptabilitat per part de cada centre. Per tant, del tot d'acord. Segon, haurem de ser imaginatius perquè estem vivint en situacions excepcionals i, per tant, les respostes també han de ser excepcionals. Obrim les escoles, sempre obrim les escoles, sempre hem d'obrir les escoles. I, per tant, si ara necessitem espais alternatius, aprofitem per tenir espais alternatius de barri, biblioteques i la educació formal i no formal, al final tot és educació. El nen aprèn des de que arriba en un entorn socialitzador educatiu fins que marxa, independentment de si està fent hores lectives o no les està fent. Per tant, l'entorn no formal, l'entorn d'extralectives, és tan important com l'entorn lectiu. I això ho tenim molt clar. Hi ha experiències molt interessants d'educació 360 i experiències de plans d'entorn que tenen pràctiques concretes molt, molt positives en aquest àmbit.
Doncs Josep González Cambray, moltes gràcies. El director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona, queda moltíssima feina per fer encara. Hi ha moltes incerteses. Veurem com se'ns presenta l'estiu i el setembre. Moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies a vosaltres, i ens en sortirem, no en tingueu cap dubte.
L'Ofici d'Educar, un programa en què donem veu als educadors.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.